Hem parlat de l'emergència sanitària del coronavirus, però tot plegat al final ha acabat ocupant un sistema sanitari que estava atenent ja a persones amb altres malalties, en alguns casos malalties molt greus, que han hagut d'afrontar també una situació molt extrema que s'afegeix al seu patiment diari. Són les persones que pateixen càncer. Volem parlar amb la presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Sant Cugat, l'Esther Alòs. Bon dia.
Bon dia.
Bé, sobretot s'ha agreujat, no? La situació d'alguna manera, persones que ho estaven passant malament, evidentment, s'ha sumat a aquesta situació, el confinament, l'emergència sanitària, tot plegat se suma, no?
Bé, sí, hi ha una expressió en català que diu que plou sobre mullat i, evidentment, aquesta pandèmia doncs, ens ha afectat a tots, a les persones sanes, però ha afectat molt a les persones que tenen càncer perquè estan considerades persones de molt risc.
I com ha sigut diguem-ne, l'atenció sanitària, com ha canviat? Els malalts han notat, clar, evidentment tothom qui d'alguna manera ha hagut d'acostar-se per alguna cosa a un centre d'atenció primària o a un hospital ha vist la diferència, no? Però en el cas dels pacients amb càncer, que són persones que necessiten aquest tractament de manera urgent, com ha canviat el seu dia a dia, la seva relació amb la sanitat?
Bé, doncs normalment són pacients que estan acostumats doncs, a anar a l'hospital perquè tenen cicles i evidentment ha canviat en funció de la fase en què estaven els pacients, no? Doncs els pacients amb els que se'ls acabava de diagnosticar, doncs us podeu imaginar el neguit que pot suposar doncs, tenir aquesta notícia i a sobre que arribi una pandèmia com el coronavirus, no? Després, doncs, evidentment amb una angoixa terrible. El que s'ha intentat és des dels centres sanitaris és derivar les persones a hospitals més, s'han fet com doblat els hospitals, no sé si n'heu sentit a parlar algunes persones, que els Covid doncs, s'anaven tots directament a unes UCIs especials i després s'intentava doncs, tot aquell tractament que no es podia evitar, perquè evidentment s'ha prioritzat que qualsevol cosa que es pogués fer telemàticament doncs, es faria, però allò que no es podia evitar perquè doncs, l'enfermetat no ho permet, doncs anaven a uns altres centres, no? I després, per exemple, les persones que estaven fent doncs, un tractament Diana, doncs directament en comptes d'anar a l'hospital a recollir, doncs se n'anava a les farmàcies, intentava que els tractaments doncs es fessin, pues això, anant a la farmàcia a buscar-te a tu els medicaments i no passar per l'hospital. Evidentment, tota la consulta que es podia fer telemàticament s'ha fet telemàticament. I s'allargaven els tractaments, perdona, eh? O sigui, el que s'ha intentat és fer-ho molt personalitzat. Les persones que se'ls hi podia allargar doncs, les sessions de quimio, se'ls hi feia, evidentment.
D'alguna manera, igualment se'ls ha continuat atenent, no? I des del punt de vista mèdic, des del punt de vista social ja en parlarem després, no? I des del punt de vista també emocional, però des del punt de vista mèdic no, en cap moment s'ha deixat algú sense tractament.
No, no, evidentment, eh? Vull dir, això és un equilibri que s'havia de fer entre el rebre el tractament i la pandèmia en si, no? El risc que suposava i, evidentment, a ningú se l'ha deixat sense fer tractament si el necessitava, però sí que és veritat que si es podia allargar, doncs es feia, eh? A curt plaç, doncs s'ha fet això. Ara que estem en fase de desescalada, doncs s'estan començant a reiniciar tots aquests tractaments que s'havien doncs, posposat i evidentment doncs, bueno, ha creat un neguit tant al personal mèdic com en els pacients perquè les quimios sempre estan molt, molt pautades i el fet de començar doncs, a allargar-les i d'alguna manera doncs, a no complir el protocol estrictament doncs, crea angoixa i això és el que està passant ara mateix.
I clar, els pacients amb càncer són persones que precisament estan en risc en situacions precisament amb les defenses més baixes o que una malaltia com un virus tan agressiu com en aquest cas el SARS-CoV-2 podia afectar-los molt. Suposo que s'ha viscut amb angoixa també, no? Amb especial precaució.
S'ha viscut amb angoixa, perdona, no entenc la pregunta, és
Que
que és com...
si els malalts amb càncer han viscut amb especial angoixa el fet de poder-se contagiar, és a dir, com nosaltres hem pres precaucions, entenc que les persones que patien un càncer encara ho han patit més.
Sí, des de l'Associació Espanyola contra el Càncer se'ls ha fet una guia, i recordar sobretot que hi ha un telèfon que es diu el telèfon d'InfoCàncer, que és 365 dies l'any, 24 hores al dia, que aquest no ha parat de sonar. Vull recordar el número de telèfon perquè evidentment segueix estant, que és el 900-100-036. Els pacients de càncer han rebut molta informació telemàticament de tot el que estava passant i evidentment se'ls ha demanat que si podien, que no sortissin de casa directament, perquè són uns pacients amb molt risc.
I el punt de vista psicològic en aquest cas també era molt important, és molt important en l'hora d'enfrontar situacions d'aquest tipus, sobretot perquè es troba davant d'una situació de risc realment per la vida d'una persona. El fet d'haver hagut d'estar tancats d'aquesta manera, d'aquest risc, d'aquesta angoixa que tots plegats hem patit, entenc que també ha sigut més complicat, no? S'ha atès més casos des del punt de vista psicològic?
Sí, doncs mira, hi ha un estudi que ha començat l'ESC sobre l'impacte psicosocial i l'impacte psicològic, i s'ha vist que els pacients de càncer estan bastant més preocupats en general que la població, no? Doncs, segons l'estudi, el 67% dels pacients va revelar que estava molt preocupat enfront a un 58,9% que és la població general. I per tant ja es veu que evidentment doncs han estat molt angoixats durant tota aquesta pandèmia i el que continuarà.
Per tant, estan més angoixats que la població en general, eh? I s'han atès més casos, per exemple, no sé, d'ansietat?
No tinc dades de quan se n'han atès, però evidentment sí que se n'han atès molt, eh? Vull dir, les videoconferències que s'han arribat a fer, a mi em consta que han sigut moltíssimes, perquè evidentment la gent volia informació, estava molt preocupada i no podia accedir doncs a l'ASC, que normalment és presencial. No s'hi podia anar i, per tant, doncs tots aquests pacients trucaven i feien videoconferències i se'ls ha atès de la millor manera possible, eh? Tots tenint en compte que tots ens hem hagut de posar a fer tecnologia que no havíem utilitzat mai i per tant, els pacients de càncer, moltes vegades penseu que són persones grans, eh? I que per tant ha estat un repte per l'associació doncs, que aquestes persones grans que a vegades no tenen eines informàtiques continuessin estant connectades i els hi continuessin explicant totes les pautes que havien de seguir i totes les recomanacions.
És una feina, en aquest cas, difícil, no?, per part de les associacions que estan acostumades a estar allà per les persones a que puguin venir, a que pugueu ser una mica qui atén en primera línia, també, qui té contacte directe. El fet de fer-ho a distància, com ha sigut? Heu pogut mantenir-los igualment una mica, encara que fos a prop, a les persones que ateneu?
Sí, bueno, s'ha mantingut, evidentment, som una associació que atén el malalt i que està al costat, no? En el sentit tant físic com psicològic, no? I per tant, doncs aquest caliu que tu trobes quan vas a l'ASC, que realment, vull dir, penso que si aneu algun dia a l'espai físic és completament diferent a un hospital, o sigui, és un espai obert amb molta llum i on es tracta les persones, doncs no se les estigmatitza perquè tinguin càncer, sinó que és també una filosofia, no? Vull dir, tota l'associació en aquest sentit està pensada perquè el pacient de càncer normalitzi la seva malaltia i és un lloc doncs, molt alegre, el que et dic, no? I, clar, evidentment, haver de tancar allò i haver de fer-ho, evidentment, des d'una via telemàtica, doncs es perd aquest contacte, no? I això ens ha passat a tots, no? Però sí que és veritat que hi ha uns psicòlegs que són uns professionals i que han intentat, i jo crec que ho han aconseguit, doncs fer que encara que estiguéssim a les nostres cases i que, bueno, que no hi hagués aquest contacte físic, doncs aquesta proximitat encara existís.
Com tantes altres activitats o entitats, la videoconferència i el telèfon al final han estat l'eina de treball, no?
Sí, bueno, tots ens hem adaptat i la veritat és que hem fet un salt i vull aprofitar també per dir també que els oncòlegs han posat el crit en el cel, en el sentit de que han pensat que la telemedicina estava bastant, bueno, que és el moment de fer el salt aquest, no? De que això pot tornar a passar i que, per tant, doncs, ara la medicina s'ha d'enfocar a intentar, doncs, fer una telemedicina que encara estava en una mica peixos en aquest sentit i jo crec que bueno, que és el moment de que arribem aquí.
I des del punt de vista econòmic, és a dir, com hem parlat, per exemple, vam parlar sense anar més lluny fins i tot, amb els responsables de les esglésies d'aquí Sant Cugat, que ens deien, de les esglésies, de les confessions religioses, que ens deien que en primera línia, no?, notaven aquestes dificultats econòmiques de la gent. Com els hi ha anat en aquest cas? Clar, els malalts de càncer són en aquest cas persones que necessiten a vegades suport econòmic. Com ha anat això?
Doncs mira, si vols xifres, i espero no ser molt pessimista, però les coses són així. Cada any doncs, es diagnostiquen a Espanya 270.000 persones amb càncer, moren unes 112.000, amb una mitjana d'unes 300 persones al dia. D'aquestes 279.000 persones que es diagnostiquen, unes 100.000 són persones que estan en edat laboral. I què passa? Que d'aquestes 100.000 persones, unes 27.000 ja estaven en risc d'exclusió social perquè la malaltia comporta doncs, tota una sèrie de gastos que normalment el 45% del gast del tractament de càncer s'assumeix a la família. Val? I per tant, sobretot el primer any, a les persones que se'ls diagnostica un càncer, doncs, se'ls hi baixen molt els recursos econòmics. Val? Aquest és l'escenari, que és un escenari molt dur. Què passa? Que s'ha sumat doncs això, gent al paro, ERTEs, ERTOs, ERTEs i bueno, tot el que estem veient que està donant la pandèmia, que esperem que recuperi, però hem de ser realistes i l'escenari és complicat. I per tant, el que s'ha fet des de l'associació de moment és intentar pal·liar amb el que es podia, que és amb recursos econòmics, s'ha dotat amb uns 3 milions d'euros per ajudar a les persones que, bueno, que tenien feina, que tenien un diagnosticat un càncer i que probablement doncs, o vagin a l'atur o tinguin un ERTO o bueno, qualsevol d'aquestes coses, no? Llavors, sí que es fa un fons d'emergència per cobrir aquestes necessitats socials que tenen. Val? Són 3 milions d'euros que són diners.
I és en qualsevol cas per atendre sobretot a persones que ho necessiten amb total urgència, no?
Sí, bueno, és per pagar alimentació, medicació, doncs, lloguer, hipoteca, pues, persones a vegades que tenen nens a càrrec, doncs, transports, desplaçaments, bueno, tot una sèrie de coses que si acredites que evidentment els teus ingressos doncs han disminuït moltíssim i que a sobre doncs, ara tenim el Covid i que encara han disminuït més, doncs evidentment tens dret a aquestes ajudes. Vull dir, sempre ho dic, que l'ASC és tot gratuït. M'agradaria doncs, explicar això, que qualsevol persona o familiar que d'un pacient de càncer que vulgui informació o que vulgui qualsevol de les coses que estem explicant hi pot anar gratuïtament, val?
I posem-nos, per exemple, no, en un futur ideal, en el qual sembla que aquesta desescalada funciona i tot torna a la normalitat. El 21 de juny ara es parla de que es pot acabar aquest estat d'alarma, que el juliol més o menys es recuperi una certa normalitat. Després què? Com veieu el panorama? Quina perspectiva? Què serà el més urgent?
Què serà més urgent? Home, els efectes psicològics, ja t'he dit que hi havia aquest estudi que al cap de 6 mesos es tornaran a valorar, no? Doncs com han afectat a la població, sobretot, bueno, evidentment, la població de càncer, com els hi ha afectat. Jo el que crec que hauríem de tornar és a una xifra que és que un 70% dels càncers de promig es curen i, per tant, que aquesta pandèmia no ens faci disminuir doncs, aquesta xifra que A veure, evidentment, si la desglosses en cada càncer, doncs és diferent, però amb una mitja de tots és un 70% i, per tant, és bastant alta, no? O sigui, jo crec que hauríem de continuar tenint unes bones perspectives de curació com tenim abans de la pandèmia, no? I que se segueixi, doncs estudiant, perquè al final el que hem de treure d'això és que en aquest país, doncs hem d'investigar. Perquè és una assignatura que tenim molt coixa i ens hem donat compte de que la societat és una societat fràgil i que la investigació i la ciència és l'únic que ens pot curar quan ens passa una cosa d'aquestes, no? I donar realment importància a les coses que tenen, i això ho és.
Doncs, Esther, no sé si ens deixem alguna coseta des del punt de vista també dels voluntaris, com ho han viscut, això sí, però hem de parlar-ho, les persones que d'alguna manera també donen el seu suport, que intenten donar aquesta ajuda a les persones, com s'ha viscut des del punt de vista del voluntariat?
Doncs el voluntariat ja és en si una persona, doncs, com el seu nom indica, que és voluntària, i evidentment els voluntaris s'han bolcat a fer el que se'ls demanava, no? Doncs de l'ASC, com que hi havia moltes coses que presencialment no es podien fer, però sí que s'ha seguit fent telemàticament molta ajuda psicològica, bueno, s'han, per exemple, tot el que és la nutrició, doncs es feia telemàticament, no? I bueno, era xulo, no? Doncs veure com es preparava tot el tema de la nutrició, que en el cas del càncer, doncs és molt important, no? Quan estan seguint un tractament, doncs se'ls hi feien els vídeos. No sé, jo crec que a nivell d'organització, tot i tenir, doncs, com tothom, aquest daltabaix, s'ha seguit atenent a les persones, i els voluntaris doncs han continuat fent-ho, no? És una associació que en té moltíssims i que treballen, bueno, presencialment als hospitals. Evidentment, ara no es podia fer, doncs ho han fet telemàticament.
Doncs bé, Esther, moltes gràcies per atendre'ns. Sabeu que teniu aquí les portes obertes sempre per explicar el vostre dia a dia i una miqueta també aquestes demandes, no? Que a vegades s'obliden d'alguna manera enmig d'aquest caos que ha sigut aquests 2 o 3 mesos, també que els malalts de càncer no poden quedar-se mai en segon pla.
Sí, voldria afegir una cosa que m'havia deixat, que és que s'han fet molts tallers de dol, és una mica el que ha passat, La SC té moltes experts en això, en fer tallers de dol, i durant el coronavirus s'han fet tallers de dol, o sigui, sessions personalitzades, tant amb persones que tenien càncer com, evidentment, aquesta vegada s'ha obert a qualsevol població, no? No només a les persones, doncs, que havien mort per un càncer, sinó a totes les persones que estaven afectades per el coronavirus. I això crec que com a entitat, doncs és lloable, no? Perquè han fet molta feina aquí, perquè era molt dramàtic perdre una persona amb coronavirus que no t'hi pots despedir. Per tant, el tema del dol ha estat molt complicat, Aquest no poder-li, fer una despedida com evidentment la gent es mereix. Doncs l'AFC s'ha bolcat a fer això, i m'agradaria, doncs explicar-ho, que bueno, i que continuaran, amb aquests tallers de dol i amb aquestes sessions, a les persones que vulguin. Evidentment, posar també, doncs, el meu telèfon o qualsevol cosa a disposició de les persones de Sant Cugat, si ens volen trucar. Si l'AFC obre a Barcelona el 8 de juny, presencialment, i per tant, doncs, això sembla que la desescalada ja arriba, i que a poc, doncs, tornarem a la normalitat, que és el millor que ens pot passar.
I tant que sí. Doncs gràcies, Esther.
Gràcies a vosaltres.